Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 11 minuts del matí, ahir sessió de ple municipal, el ple corresponent al mes d'octubre. A cavall de dos temes, com els dèiem, resumirem el ple municipal d'ahir. Hi va haver més coses, òbviament, però entenem que aquests dos són els que van propiciar més de més debat, els que poden tenir més interès per tots vostès. Per un costat, el debat a l'entorn de les ordenances fiscals, ja ho saben, pas obligatori previ a l'aprovació del pressupost municipal i, per altra banda, l'assumpte de la tramitació administrativa, per dir-ho d'alguna forma, relacionada amb els terrenys que en el futur han de ser protagonistes d'aquest campus Qualia. I el debat a l'entorn del projecte Qualia i el debat a l'entorn de la reflexió de futur d'aquesta nova, esperem, via alternativa d'economia que no sigui únicament la del turisme i que va conciliar l'oposició amb matisos que podran també escoltar al llarg del programa d'avui. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, va ser un ple llarg. Un ple que acaba més tard a les 10, un ple que dura més de 4 hores. És un ple llarg. A partir d'aquí, fet aquesta matisació, direm que
tot el que no arribi a les 4 hores és un ple curt?
És un ple d'una certa longitud, però clar, més de 4 hores ja és un ple llarg, ja podem entendre-ho com a ple llarg, perquè no sé si hi ha cap espectacle, és que ni el que el viento se llevó dura més de 4 hores.
No, oi? Però hi ha espectacles que siguin acostat a les 4 hores. Bé, que t'abans.
Més que res per allò per grande y pequeño, pues largo o corto, pues això. Feta la broma inicial, bé, el ple que començava amb dos condols que expressava l'alcalde, primera per la mort del president del Rugby Club Sitges, mm-hmm, i també per la mort del germà del regidor Ramon Artigues.
Vaja.
Bé, simplement ho certifiquem. I per altra banda, doncs també començava amb la no aprovació de l'acte de la sessió anterior. No es va aprovar l'acte perquè no havia arribat a molts dels regidors de l'oposició.
Ahir va haver més d'un problema amb la documentació,
sí,
no?
Sí, va haver molts problemes amb la documentació, amb diversos punts. Sembla ser que la transició del paper al digital no està del tot encara, allò que diuen ara, implementada. Ningú us va explicar el perquè, però la qüestió és que hi ha regidors que havien rebut parts de documentació i altres parts no, i altres regidors de l'oposició havien rebut altres parts de documentació
que no havien rebut,
els altres.
O sigui que, unint a tota l'oposició, probablement es reconstruiria la documentació
sencera.
Però a l'hora de votar,
en alguns casos es van enviar per correu electrònic, però altres no van rebre el correu electrònic. En alguns casos es van distribuir CDs, però en altres només els hi van donar el paper, o al revés. Bé, per qüestions que, la intenció final que té l'Ajuntament és de distribuir el màxim de documentació possible en format digital i evitar així, doncs, una despesa innecessària en paper, perquè cada ple té un volum de paper. L'alcalde feia allò com dos pams, el volum de paper, si s'ha d'imprimir el volum de dos pams i repartir-lo entre 21 regidors, doncs, clar, la despesa energètica, de tinta, de paper i de tot és importantíssim. Aleshores, la intenció és evitar tota aquesta despesa, però mentre, doncs, hi ha alguns inconvenients en tot el procés. Això va fer que, per una banda, per exemple, no es pogués votar l'acte de la sessió anterior, i també que en algun dels punts del ple, especialment en el punt de les ordenances, doncs algun regidor, com per exemple Àngels Parés, expressés, doncs, que havia hagut d'anar reconstruint amb la documentació que tenia, però que li faltava documentació que en tenia la regidora com essencial per poder, doncs, expressar clarament un posicionament del seu grup sobre el punt. Però bé, fet aquesta matisació inicial, passarem a repassar un ple que es pot resumir com el ple de les ordenances de l'any que ve, però sobretot el ple del debat del campus Qualia. Va ser, sens dubte, el debat més interessant de la nit, perquè, doncs, en ell es va expressar, per una banda, doncs, alguns pensaments de l'alcalde que van molt més enllà, doncs, del que vam sentir la setmana passada a la roda de premsa davant dels inversors, diguem, unes opinions més adreçades al poble, i per altra banda doncs, també els regidors de l'oposició, que amb matisos donen suport al projecte, però també vam poder escoltar els matisos i vam poder escoltar la resposta que el govern dona als matisos, en alguns casos acceptant aquests matisos, i per tant doncs, ens va permetre fer una composició de lloc doncs, allunyada del que vam veure la setmana passada al Patxà.
Dos grans temes, com els dèiem, ordenances fiscals i projecte Qualia.
Correcte, però com sempre fem, passem a fer el repàs cronològic del que va donar de si el ple. De fet, només en tirant dos talls, però són dos talls llargs perquè corresponen en aquests dos punts de debat. El ple començava amb l'aprovació de la creació d'una comissió d'estudi per l'ordenança d'accessos a la zona de vianants. De fet, és l'ordenança que implica les càmeres de videovigilància. Alguns grups de l'oposició, especialment doncs, Andreu Bosch i Jorge Carretero, doncs es van queixar que algunes càmeres fa més de dos anys que estan instal·lades i que ara s'ha pensat en crear una ordenança doncs, que les pugui regular i que les pugui gestionar, i doncs, van acusar el govern de començar la casa per la teulada. Marc Martínez, a més, de Nou Horitzó, va dir que l'Ajuntament ha de senyalitzar clarament aquestes càmeres, doncs, perquè si no estan en fals davant de qualsevol queixa, denúncia que pogués haver a l'entorn d'aquestes instal·lacions. També es va aprovar a continuació el reglament del Consell Municipal per a la Defensa dels Animals i la Convivència. Va passar sense debat, i el següent punt era l'aprovació de la modificació del contracte mixt de concessió del domini públic i redacció del projecte d'execució de l'obra de reforma de l'immoble del mercat municipal ubicat al carrer Artur Carbonell. És un altre dels punts que va després de totes les obres, de tota l'actuació del mercat municipal. Jorge Carretero, del Partit Popular, dubta d'algunes de les xifres que s'han parlat sobre la carbonatació i sobre el repartiment del cost entre els propietaris. L'alcalde va dir que el cost de l'obra s'ha d'imputar a la comunitat sencera i no només a l'Ajuntament. I Marquero va tractar d'explicar una miqueta com queden les xifres del mercat municipal. Va dir que, de fet, l'obra costava 5,6 milions d'euros sense IVA, per tant, s'hi hauria d'afegir l'IVA, però, a més, hi ha hagut 900.000 euros de més a més pel tema de la carbonatació, que aquests 900.000 euros sí que corresponen a l'IVA inclòs. La desviació total de l'obra ha estat de 200.000 euros, una desviació d'un 2% i escaig, una xifra que entén Marquero que és molt baixa, i per tant, doncs, per una obra pública, per tant, no té cap mena de problemes sobre el cost final d'aquesta obra. L'Ajuntament va emprendre la reforma del tema de la carbonatació per una necessitat perentòria, perquè s'havia de fer en el seu moment. Aleshores, ara que això és el que s'ha de repercutir sobre la comunitat, i es repercutirà el 50% sobre la comunitat. El que passa és que el que vam entendre és que hi haurà un cop hagi acabat aquesta repercussió, perquè l'Ajuntament no hagi de pagar una determinada quantitat de diners, el que es farà serà compensar-ho allargant 5 anys i mig el termini de concessió d'aquesta instal·lació, que no deixa de ser una instal·lació en concessió. Ha estat una de les solucions. Jorge Carretero es va queixar de que hi ha un problema gros, i el problema gros continuarà quan s'hagi de fer la divisió horitzontal de tota la propietat tal i com queda després de les obres. I l'alcalde va recordar que fins ara no s'havia fet res sobre, o s'havien fet molt poques coses, que el 99 el mercat doncs estava gairebé per tancar, i que aleshores el procés ha estat complicadíssim, el que ha portat fins al lloc on estem ara mateix. Per últim, Lluís Mercè va fer una reflexió sobre que, va dir textualment, jo al mercat, es referint-se al mercat municipal, li dono 7-8 anys de vida. Va dir que...
referia Mercè al mercat dels paradistes,
al mercat dels paradistes, entén Mercè que hi ha una competència dels del pis de baix, va dir, respecte dels del pis de dalt, que algunes parades ja estan tancant i que, bé, que la situació ha estat mal plantejada i que ell ja ho havia dit en el seu dia. És el, diguem, aquesta reflexió de Lluís Mercè la que va tancar aquest punt, que és que no deixa de ser un punt de tramitació més després de les obres del mercat.
Que varen ser inaugurades farà 2 anys aquest mes de novembre.
Correcte. I tot i que encara ens veu que estan per tancar el total de les obres, és a dir, que hi ha molts serrells oberts encara, malgrat que l'obra més important ja s'ha fet, malgrat que el mercat està obert,
hi havia aquell litigi també amb un dels propietaris del pàrquing, etc.
Per tant, hi ha encara molts aspectes oberts. A continuació es va aprovar l'estimació parcial d'al·legacions dels plecs de clàusules per la gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers i també del transport singular, un punt que va passar sense cap problema. A continuació, exacte, es va aprovar el conveni amb l'associació teatral Els Pastorets de Sitges, per al qual es va cedir d'acord amb l'article 75 d'un decret el despatx de la planta primera de l'edifici municipal situat al carrer Rafael Llopart número 27. Una qüestió que es va comentar l'altre dia també, o es va aprovar la presa en consideració de la proposta de l'associació municipal Marca Tu per l'ubicació d'un local social i d'assaig a la planta primera de la zona esportiva del nou Pinsbens. És a dir, en principi els assajos de Marca Tu es portarien a terme a la planta primera de la zona del camp d'esports de Pinsbens. Aquesta zona és on havia d'anar ubicat l'espai jove. Aquest espai jove és el que després se situarà en el parc del Rocà, és a dir, que hi ha hagut un moviment de fitxes.
D'acord.
Entre diverses entitats o associacions.
L'espai jove se situarà en el que havia estat la caseta del càmping a Urrucà.
Correcte.
Aquest espai que està sent remodelat, allà hi haurà l'espai jove i en el lloc on inicialment estava previst l'espai jove hi haurà un espai d'assaig per Marca Tu.
Ah, exacte. És a dir que hi ha hagut
un canvi de peces,
un moviment de fitxes que després també va ser comentat. I també es va aprovar la modificació del conveni signat el 5 de gener entre l'Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per la ubicació de la futura antena de TDT de Quim Mar. Sí, l'antena de Quim Mar, la famosa antena de Quim Mar que havia d'estar...
Portem arrossegant-la durant uns quants plens.
Havia d'estar llesta en un mes, doncs no ha estat llesta en un mes. Sembla ser que finalment han trobat una ubicació definitiva una miqueta més allunyada de les cases a sobre del dipòsit i sembla ser que finalment sí que podrà anar en aquesta ubicació, tot i que, segons va explicar Josep Urriols, s'està acabant de negociar amb l'Agència de Seguretat Aèria.
Aquesta és l'antena que havia d'anar al peu del camí de la Creu de Sant Isidre, al costat del dipòsit de...
Sí,
aquesta. D'acord. Però el lloc on anirà continua sent aquell, més o menys, no, o no?
Diuen que és una miqueta més amunt.
Miqueta més amunt, d'acord.
No sabem exactament quina és la ubicació escollida.
D'acord, però és a dir, una mica més elevada que on estava prevista en un principi.
Diguem que en el dictamen original vam consultar les coordenades UTM i no corresponien al lloc que deien. Per tant, no sabíem si és que era una errada material o simplement que no ho sabíem trobar. Les coordenades d'aquesta nova ni tan sols les sabem, per tant, no sabem on és.
Entesos. Però sí que s'ha de vetllar per l'espai aeri, per la seguretat aèria, hem de suposar, perquè les normes així marquen, que s'hagi de passar aquest tràmit també, per tant s'està en ello.
Jorge Carretero, del Partit Popular, va demanar màxima celeritat al govern municipal per aquest tema, ja que hi ha moltes zones fosques en aquest cas, de recepció de televisió digital terrestre al municipi, gent que va explicar Jorge Carretero que ha de mirar-ho per via satèl·lit, que ha de contractar Imagenios amb el cos que suposa, perquè doncs, hi ha llocs de Sitges que doncs, no es pot veure correctament la televisió des de l'apagada analògica. Per la seva banda, Andreu Bosch, d'Acció per Sitges.
Fem un parèntesi aquí, recordem que poden sol·licitar la recepció a través de satèl·lit. L'únic que ho han de demanar en el seu instal·lador habitual, s'ha de fer una tramitació administrativa, però és a dir, tothom té dret, sense cap cost afegit, a veure la televisió digital terrestre, i la Generalitat té l'obligació de posar tots els mitjans perquè vostès puguin veure la televisió digital terrestre. I com ens van dir en el seu dia uns instal·ladors en aquesta mateixa taula, hi ha la possibilitat de fer-ho a través d'una parabòlica i aleshores te porten a casa un sintonitzador especial només per tu, etc, etc, però pots veure la TDT. Ho dic perquè aquells que contractin algun servei que pensin que per veure la TDT no s'ha de pagar res, que fins i tot la Generalitat ofereix aquesta possibilitat en zones en què certificat no es pugui rebre bé el senyal. Ho avisem per allò de dir, abans de fer el gasto, que pensin que hi ha una alternativa possible. Tanquem parèntesis.
Doncs, per a la seva banda, Andreu Bosch va felicitar-se pel fet de que la nova instal·lació, la nova antena, se situï més allunyada de les cases del que estava prevista originalment per la, segons va dir, alarma podia ocasionar a les cases el fet de tenir una antena tan a prop. Aleshores, això va generar una certa controvèrsia amb Josep Orriols, perquè Josep Orriols li va demanar a Andreu Bosch que no aixequés cap alarma perquè no hi havia cap mena de problema. Andreu Bosch li va recordar una carta en la qual Josep Orriols reclamava explicacions a la Generalitat sobre els possibles riscos que podia comportar aquesta antena, i Josep Orriols li va dir a Andreu Bosch que aquesta carta l'havia escrit a instàncies d'Andreu Bosch, i que per tant que no se li queixés per una carta que havia escrit a instàncies seves. Va una miqueta així. La qüestió és que entén Josep Orriols que no hi ha cap mena de problema per la salut de ningú per la instal·lació d'una antena de televisió en un espai.
Bé, tant de bo els veïns d'aquí mar i d'aquesta zona fosca de cobertura aviat puguin veure la TDT i, per tant, resoldre els seus problemes de senyal televisiu. Per on seguim, Joan?
Doncs bé, seguirem per l'aprovació de dos expedients de modificacions de crèdit, concretament per dos estudis, un sobre el sector del taxi per la concessió de noves llicències i un altre per un projecte que s'anomena Reenginyeria dels Serveis Municipals, que bàsicament, segons va explicar l'alcalde, tracten d'optimitzar doncs els tràmits, els serveis que s'ofereixen al ciutadà doncs, de manera més coordinada. I arribem ja doncs, al primer dels punts grossos del dia d'ahir, l'aprovació de l'expedient de les ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2011, una aprovació inicial del que seran els impostos, les taxes i els preus públics de cara a l'any vinent. La regidora Carmen Prat va explicar que la idea inicial del govern ha estat, per una banda, congelar l'IBI, atenent la situació actual de crisi, l'impost de béns immobles, per tant la contribució, resta congelada, i aleshores altres aspectes que també restaran congelats, especialment els que tenen a veure amb qüestions més de caire social, tant taxes com preus públics. Algunes restaran només congelades i altres s'incrementaran l'IPC català. L'IPC català del mes d'agost, que si no recordo malament van dir que era pels vols d'un 2,1%. Mm-hmm. Això és el que pujarà, per exemple, l'ICIO, és a dir, l'impost de construccions, i per altra banda també l'impost de vehicles
de tracció mecànica,
sí,
com s'acostuma a dir. Doncs, l'impost de circulació pujarà un 2,1%.
Un 2,1%. Aleshores no es toquen les taxes escolars perquè aquestes van de setembre a setembre, i per tant ja estan aprovades i es tocarien durant l'any vinent quan toqués. I per tant, va comentar la regidora algunes de les taxes, per exemple, aigua i clavegueram, l'IPES, incrementen l'IPC català, es congelen serveis educatius i culturals i també els serveis esportius en bona part resten congelats, no tots, i alguns que sí que s'incrementen. Aquesta és, doncs, a grans trets l'explicació que va fer la regidora. A partir d'aquí, algunes consideracions que van fer els diversos responsables dels grups polítics de l'oposició. D'entrada, Jordi Mas, de Convergència i Unió, va detallar alguns aspectes que entén contradictoris en l'explicació de l'equip de govern, i fins i tot, doncs, entén que hi ha increments de bastant més que un 2% en alguns dels preus públics i de les taxes que s'explicaven. Va posar, per exemple, la pista esportiva de les botigues o l'espai d'escalada com a serveis que incrementen de manera important el seu cost molt per sobre d'aquest 2,1%. També va expressar els seus dubtes que els paradistes del Mercat Nou Municipal paguin 10 euros per metre quadrat al mes i Mercadona, en el mateix espai, pagui només 1 euro per metre quadrat al mes. A més, considera Jordi Mas que les ordenances haurien d'ajudar a la reducció de les despeses a l'Ajuntament. Va celebrar la desaparició de la taxa de la deixalleria i va considerar que continua incrementant-se de manera poc justificable el rebut de l'aigua. Un 31% va xifrar l'augment en aquesta legislatura per un rendiment baix que té la xarxa. Per tant, entén Jordi Mas que s'haurien d'incrementar de manera important les inversions en la xarxa per evitar les pèrdues. També doncs va adoptar d'una nova taxa que s'ha implantat al cementiri que es diu permís de làpida. I, per altra banda, va demanar que les empreses que creïn ocupació tinguin bonificacions. Aquestes van ser les consideracions de Convergència i Unió. Jorge Carretero va queixar-se de no haver pogut estudiar-les per al tema aquest del repartiment de la documentació i va demanar la seva retirada perquè la informació s'ha d'entregar en temps i forma. Lluís Mercè va preguntar que per què s'utilitza l'IPC català i no l'espanyol. La resposta va anar, doncs, a càrrec de l'interventor i del mateix alcalde, perquè és la dada que s'ha utilitzat els últims anys i és la que entén l'Ajuntament que més s'adequa a les necessitats dels sitgetans. I també Lluís Mercè va demanar que es busquin criteris més restrictius i que l'Ajuntament no veu que hi hagi voluntat d'apretar-se el cinturó. Aquí l'alcalde va demanar-li a Lluís Mercè que no fes demagògia i que, sobretot amb el tema del valor catastral que ja va sortir sobre si hi haurà un futur increment del valor catastral i sobre si el pla de sanejament obligarà a incrementar impostos i taxes a partir de l'any que ve. Mm-hmm. Però en qualsevol cas l'alcalde va dir que veurà Lluís Mercè que s'ha controlat la despesa i que de moment el valor catastral continua congelat. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va denunciar una indefensió total perquè li manca també la documentació per poder-ho per poder-les estudiar, i aleshores va presentar diversos dubtes i suggeriments puntuals. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, es va queixar també de la manca de documentació i va qualificar les ordenances d'electoralistes. Va recalcar es congela a l'hora de presentar aquestes ordenances, va dir que l'Ajuntament recalca en el que es congelen, però no s'obliden d'expressar allò que més puja, i entén Andreu Bosch que el govern té la intenció de fer oblidar als ciutadans allò que s'ha pujat. També va dir que el govern està contra les cordes, que tenen un problema econòmic molt gran i han de fer increments molt per sobre de l'IPC. També va demanar la retirada de les ordenances per la forma de la presentació. Armand Paco, del Partit dels Socialistes, comparteix el criteri dels serveis econòmics, s'han congelat els impostos i hi ha increment en algunes taxes excepte les socials i les esportives, i només els increments d'esports són per ús esporàdic. Això ho va voler remarcar molt l'Armand Paco en resposta també al que per exemple havia comentat inicialment Jordi Mas. Hi ha algunes taxes que s'apliquen a instal·lacions esportives que s'han incrementat de manera més important que l'IPC, però són taxes que en alguns casos, segons va dir, gairebé no s'apliquen perquè doncs, no s'apliquen a persones federades ni persones de club, sinó a persones particulars que vulguin accedir a una determinada instal·lació sense tenir cap relació ni amb Sitges ni amb les entitats federades que hi formen part. Aleshores, entén Armand Paco que en aquest cas sí que es pot incrementar perquè ja són casos molt excepcionals. I sobre el preu de l'aigua, va dir Armand Paco que es va pactar amb la companyia i que el clavegueram no puja. A partir d'aquí, sobre un debat, Carmen Prat va voler obrir el debat recordant que les bonificacions ja són les que es reprodueixen des del 2008. De fet, l'any passat va haver una congelació total de tots els criteris, per tant, aquest any no hi ha hagut la congelació total, però es continua en la mateixa tònica que ja es va començar el 2008 quan començava a albirar-se la situació de crisi. I també va recordar l'oposició que la setmana passada ningú va dir que no tingués la documentació. Això va fer va ocasionar també doncs, uns certs comentaris allò de sotobotxe. I el debat doncs, a continuació hi va participar també Jordi Mas, Lluís Mercè. Segons Jordi Mas, no expliquen el que pugen per amagar les coses. Segons Lluís Mercè, han tingut 7 anys per corregir les deficiències, però en alguns casos no ho han fet. Això va motivar fins i tot una resposta de l'interventor dient que l'estudi econòmic que acompanya les ordenances només es fa per justificar que el preu no supera els dels serveis i que l'Ajuntament pot posar o no, és lliure per posar o no una taxa en un servei. No té cap obligació per fer-ho. També hi van acabar participant Andreu Bosch i fins i tot Rafael Roig, parlant del tema de les botigues, ja que és el regidor responsable de les botigues, i tancava el debat l'alcalde, dient que els criteris canvien perquè les situacions canvien, que les ordenances són bàsiques per al funcionament d'un ajuntament i que el pla de sanejament diu que caldrà pujar al 2011. La situació econòmica, va acabar dient l'alcalde, no ha millorat, pel que no podem pujar l'IBI. Es pujarà, això sí, quan millori la situació econòmica.
10 i 38 minuts, el primer dels dos grans debats del ple municipal del mes d'octubre celebrat ahir a l'Ajuntament és el de les ordenances fiscals.
I que comença Carmen Prat.
El expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2011 que hoy presentamos para su aprobación basa sus criterios en las directrices marcadas en el Plan Marc 2015 de Sostenibilidad y en el Plan de Sanejament 2010-2013 del Ayuntamiento de Sitges. En dichos planes se remarcaba líneas claras de actuación y el grado de dificultades, tanto sociales como económicas, que atraviesa la sociedad en general y el ayuntamiento en particular, y plasmaba el papel del ayuntamiento como un motor que ha de trabajar en la mejora constante de la calidad de vida de sus ciudadanos y en el apoyo a las iniciativas y actividades económicas para continuar siendo una vila competitiva. Hay elementos básicos en nuestras ordenanzas del 2011, como son servicios sociales, educación y formación, equipamientos culturales y deportivos, o impuestos que inciden de forma general en la economía familiar, como pueda ser el IBI, que recogen estas premisas aquí mencionadas. Recordar que los precios de tasas, impuestos y precios públicos que hoy nos sirven de base son los aprobados en otoño del 2008, que debían regir en el ejercicio 2009 y que en el otoño del 2009 tomamos la decisión el equipo de gobierno de congelarlos de forma general y subrogarnos para el ejercicio 2010. Así, los precios que ahora se pasan a aprobación, muchos de ellos tienen su base y continuarán siendo los aprobados en octubre del 2008. Este expediente de aprobación inicial recoge como modificaciones más relevantes en el apartado de impuestos, IBI y actividades económicas se congelan y tasas y precios públicos de carácter social, deportivo, educativo y ocupacional también quedan congelados, repito, sobre la base del 2008. Y el resto se les aplicará el IPC catalán del mes de agosto 2,1, que es el último recogido. Los servicios de gestión indirecta, concesiones administrativas, también se refleja de forma general el IPC catalán, 2,1. Hay una nueva ordenanza de precios públicos de servicios sociales, como una de las modificaciones también más relevantes, referente a la atención domiciliaria. Nos adherimos al nuevo modelo de ordenanza de la Diputación de Barcelona, que recoge los nuevos requisitos de Generalitat en materia de subvenciones y que se basa en la capacidad económica individual del ciudadano y que supone una ventaja sustancial sobre la que en este momento se trabajaba en Sitges y se actuaba en ella. No se modifican las tasas y precios públicos de todas aquellas actividades escolares que inician en septiembre y acaban en julio. Y las tasas del mercado municipal disminuyen su repercusión al ciudadano al tener ya unos datos concretos del coste de mantenimiento del mercado. Para terminar, describiré de una forma más específica el resto de ordenanzas. En el apartado de impuestos, ya he mencionado que el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, se congela, no sufre ningún aumento, igual que el impuesto sobre actividades económicas, igual que el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el caso del ICIO, se recoge los precios del boletín de construcción del cuarto trimestre del 2009. Referente a las tasas, la utilización para las instalaciones municipales recoge la subida del IPC catalán, 2,1. La utilización de los servicios de mercado municipal, ya he mencionado que se disminuye al tener un coste claro del mercado. Las tasas por expedición de documentos y prestación de servicios, IPC catalán. Tasas de publicidad, IPC catalán. Tasas de interés general, como es distribución y suministramiento de agua, servicios de clavegueram, servicios de cementerio, prestación del servicio municipal complementario de residuos comerciales y vigilancia, IPC catalán de media. Tasa para la tramitación de licencias urbanísticas, IPC catalán. Tasa para la administración de actividades, se congela. Tasa de licencia auto de taxi, IPC catalán. Las tasas de ocupación y aprovechamiento del dominio público, IPC catalán. Y todas aquellas que son para la realización de actividades y servicios de interés público, centro de adultos, centro de formación y trabajo nivel DEU, jardín infant, centro de día, agenda escolar, asignaturas ICHES, congelación absoluta de todos ellos. Recuerdo, precios de las ordenanzas aprobadas en octubre del 2008 para el ejercicio 2009. Precios públicos. Todo aquello que son servicios culturales o educativos, centro de adultos, escuela municipal de música, escuelas ubertas, el RUS, productos típicos de actividades populares de Sitges, actividades de teatro, música, danza y cinema, congeladas. La piscina municipal, servicios deportivos, congeladas. Y la prestación de todos los servicios de actividades deportivas, también congeladas, excepto la inscripción a la Mitja Marató, que se adecua a la media catalana. Gracias.
Gracias. Paraules. Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Com sempre, senyora Prat, jo crec que estem vivint realitats diferents. No sé d'on treu vostè els números, però l'informe que ens ha fet arribar, un breu informe de dues pàgines als recursos financers, no diu el que vostè acaba de dir. Òbviament no podem donar suport a aquestes ordenances per diversos motius que anirem detallant ara pas per pas. Primer, no hem tingut la documentació necessària per tal d'avaluar-les de manera suficient. No hem tingut tampoc una memòria d'alcaldia que ens expliqui els criteris polítics de tot això que ens està explicant vostè i de les modificacions que sí, que s'apliquen i molt per sobre de l'IPC en aquestes ordenances 2011 respecte al 2010. Per començar, un informe, com vostè ha dit, del Departament de Recursos Financers, diu, per exemple, que els mòduls de càlcul de l'ICIO, l'impost de construccions, instal·lacions i obres, s'han modificat, segons un informe del director de l'àrea de Territori, Paisatge, Medi Ambient i Espai Urbà, però no s'adjunta al citat informe. Per tant, desconeixem en absolut la repercussió real d'aquesta modificació sobre l'impost. No ens podem, això perquè no ens han facilitat aquesta documentació. De la documentació rebuda que hem pogut analitzar, òbviament no es correspon amb les seves afirmacions de congelar les taxes i preus públics de caire social, educatiu, ocupacional, arabec, que ha afegit esportiu, i de pujar la resta de taxes a l'IPC al 2,1. Realment no sé si entenen, per exemple, o no, que l'utilització de l'aula d'informàtica té caràcter educatiu, perquè la pugen un 1,4%. La taxa d'utilització del casal municipal la pugen un euro. Si això no és social, ja no deixo. Clar, vostès diuen, home, un euro no és res. No, sí que és. Un euro és molt, perquè per les activitats múltiples que es poden fer allà, va sumant un euro, va sumant un euro, i ja són diners. Pues això és el que diuen els seus informes. També, com diu el tema social, pugen un 20% la utilització del camp d'aigua dolç, de 42 euros a 50,61 euros. El que és desorbitat és, i m'agrada que hi hagi gent aquí del territori, la pista esportiva de les botigues. Té uns increments desorbitats, del 70 al 90%. Passen de 18 euros a 34 euros. A nosaltres ens sembla una mica desproporcionat. També no ens quadra massa que la pista de les botigues costi 34 euros i la del pavelló Pinsbens costi 43 euros. L'espai d'escalada té unes pujades del 25%. Si això és congelar les taxes, jo ja no sé què estan mirant vostès. També, en un altre ordre de magnitud, no sabem si té sentit realment mantenir pel 2011 la taxa 2113 sobre la utilització del Mercat Vell, ja que està ocupant Bacardí i segurament potser s'hauria d'eliminar en el període del 2011, perquè realment tampoc no quadra el que hauria de pagar segons la taxa amb el que està pagant, per tant potser millor eliminar-la. Parlant del mercat, les taxes del mercat que vostè diu, del mercat municipal, tenen realment tela. No ens sembla proporcionat, no ens sembla gens proporcionat que als paradistes se'ls faci pagar uns 10 euros per metro quadrat al mes, quan a Mercadona només se la fa pagar 1,4 euros per metro quadrat al mes. Pensem que caldria equilibrar això, tenint en compte que la situació de crisi encara que tenim està afectant més a les famílies que viuen de les parades i, com molt bé ha dit el senyor Marcet, en una situació cada vegada més precària, que una gran empresa com Mercadona cap segurament pot aguantar més perquè pot fer compres a l'engròs, etc, etc, etc. La manera com calcular els costos interns que surten en alguns d'aquests informes, en la línia que deia el senyor alcalde de la reenginyeria, realment penso que hauria de vigilar-se més, i a la vegada el fet de preparar les ordenances, vostès fan una fotocòpia de les anteriors i tirem-hi. El fet de preparar les ordenances també els hauria d'ajudar a començar a reduir despeses, que hauria de ser un dels grans objectius que aquest govern hauria de tenir en compte. No pot ser que per costos interns una fotocòpia en aquest ajuntament ens costi 1,46 euros. No pot ser. Vostès s'imaginen anar a una botiga i que per una simple fotocòpia et cobrin 1,46 euros? Doncs no pot ser. Realment, fer una fotocòpia no pot costar aquesta quantitat que vostès assumeixen com a cost intern. Han de canviar el xip, millorar molt en eficiència interna, també, per què no dir, les fotocòpies de plans urbanístics, que òbviament són més grans i han de costar més, però bueno, que ens estan costant 17,34 euros fer una fotocòpia d'un plànol. Per una altra banda, celebrem que s'elimini la taxa per la utilització de la deixalleria municipal, que no resultava, al nostre entendre, massa justa, una aplicació complexa. La recollida de residus comercials sí que puja al 2,1%, fins a una estimació d'ingressos, com vostès diuen, de gairebé un milió d'euros, amb un 65% del cost total cobert pels usuaris. El tema del preu de l'aigua, que vostè diu que puja a l'IPC, també no sé en quina realitat vivim. Això realment és inacceptable, ja ho hem dit en diverses ocasions, ens reiterem en el que diem i demostrarem on te calgui. Només en aquesta legislatura vostès han pujat el preu de l'aigua de 0,6067, de 0,60-67 fins a 0,79-69. És a dir, han pujat l'aigua un 31%. Això ens sembla totalment inacceptable. Quan a la primera legislatura, del 2003 al 2007, la van pujar un 4,6%. Durant aquesta, del 2007 al 2011, quan tenim els efectes de la crisi i encara anar pujant molt més, com ja he dit, un 31%. No entenem, perquè és que no té cap sentit, pujar la tarifa dels abonats generals un 10%, no l'IPC, un 10%, de 0,806 a 0,886 euros per metre cúbic en el cas dels aforaments i entre un 8,1% i un 9,3% en el cas dels recomptadors. O sigui que l'IPC per aquí no es veu enlloc. Diem que no té sentit el tema de l'aigua quan realment el rendiment de la xarxa continua sent baix, continua sent d'un 78%. La xarxa està perdent 700.000 metres cúbits d'aigua, que hem de pagar entre tots. Per posar un exemple només, que poden consultar a la web, que és pública, Mataró té un rendiment del 92%. Realment ens explicaran lo de les inversions, la mateixa història de sempre, però és que si les inversions que ens volen vendre anessin a reduir aquesta gran quantitat d'aigua que es perd, tindrien algun sentit, però malauradament, com sempre, vostès ho viuen de la manera diferent. Tampoc no els sento parlar d'estalvi d'aigua per part dels consumidors, millorar el rendiment, que ens faria no haver de pagar entre tots tota l'aigua que s'està perdent, o que no es factura en alguns casos. En el cas del cementiri, no ho ha comentat la regidora, han creat una nova taxa. S'han inventat una nova taxa, com si no hi hagués prou amb les que ja tenim a pagar. I li diuen, això té una mica de xiste, és una mica d'humor negre, li diuen permís de làpida. I cito textualment el que diu l'informe, el permís de làpida és el permís que se sol·licita en el moment d'entrar una làpida al cementiri. Bueno, sembla com un peatge, no?, que ha de pagar la làpida. No, no té res a veure amb la col·locació, costa aquesta taxa, costa 45,75 euros i és curiós perquè per primera vegada veiem que la taxa és igual al cost del servei, amb la qual no sé si s'han equivocat o no, però no és massa habitual que la taxa sigui el 100% del cost del servei. Com que no hem rebut tota la documentació completa de les ordenances, imaginem que les bonificacions es mantenen del 2010. I de la mateixa manera, com hem dit, que l'exercici de preparar les ordenances els hauria de servir per conèixer els costos reals dels seus serveis, amb major precisió, també les bonificacions haurien de dirigir-se cap a dos aspectes importants. Un, ajudar a les empreses que creïn ocupació, que creïn llocs de treball. I l'altre, potenciar el desenvolupament d'energies renovables. Per tant, nosaltres, en aquest cas no ens ho hem preguntat, però si ens ho haguéssim preguntat, sol·licitaríem, demanaríem que les empreses que creïn ocupació tinguin bonificacions del 20 al 40% per a aquestes empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb un contracte indefinit del 10 al 30% de treballadors o més. A les empreses de nova activitat creades per persones que vinguin d'una situació d'atur, una bonificació del 10% i una bonificació del 60%, és a dir, un 10% més que el que hi ha ara, per a l'impost dels immobles d'ús residencial on s'instal·lin plaques fotovoltaiques generadores d'electricitat, ampliant el període impositiu fins als 5 anys següents als de la instal·lació. En definitiva, no és realment tot IPC, sinó que el tema té més miga. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. A este grupo municipal, lamentablemente, pues no hemos podido estudiar las ordenanzas. En la comisión informativa sí que nos presentaba el dictamen, pero no se nos dio una copia de las ordenanzas, ni en CD, ni en papel, y posteriormente, con la convocatoria tampoco, y tampoco la hemos recibido por correo electrónico. Con lo cual, pues la verdad es que pensamos que no se ha comunicado correctamente la documentación. Y en todo caso lo que pediríamos es que se retirase y se pospusiese a otro orden del día.
Si em deixa que el senyor interventor, qui té que lliurar-li els dictàmens i això, senyor interventor?
A mi no em consta que no es disposi d'aquesta informació per part dels grups municipals. No vaig assistir a la comissió informativa, va assistir el viceinterventor, em va comentar que varen sol·licitar a còpia dels estudis econòmics, no dels dictàmens, no dels dictàmens, que és una cosa diferent, es va preparar durant la setmana i em consta que el divendres va ser entregat als grups municipals. No sé si em sembla que es va dipositar la bústia concretament dels grups.
A veure, una cosa bueno, són... Una cosa...
A mi com a...
Bueno, no les convocatòries, quan s'entreguen, nos hacen firmar conforme s'ha entregado. A ver, busque usted una firma conforme se ha entregado con la convocatoria la documentación, que no lo encontrará. Una cosa son los informes económicos que se pidieron la comisión, ¿de acuerdo? Y que esos sí que los tengo desde el viernes. Bueno, el viernes los dejo en el buzón, pero lo comunicaron por correo electrónico que lo dejaban en el buzón. A mí no me llamó absolutamente nadie, como suele hacer en otras ocasiones, que le dejamos, sobre todo los de Sitges Model 21, le dejamos, señor Carretero, la documentación en el buzón, y por lo menos yo sé que está en el buzón. Pero de todas maneras, desde el martes al viernes, pues se podía haber dejado antes. Lo que le estoy pidiendo son las ordenanzas fiscales, lo que son precisamente las ordenanzas fiscales, que todos los años, absolutamente todos los años, han entregado un CD y una copia en papel. Y en la comisión informativa no nos entregaron ni CD ni copia en papel. Y es más, ha habido polémicas en ejercicios anteriores porque nos han entregado un CD, que después ha habido una modificación, pero es que este año la polémica es que no hay ni CD, ni hay ordenanzas, ni hay nada. Entonces, realmente, pues este grupo municipal no ha podido hacer, si quiere, como dice el señor Paco, no hemos trabajado, no, a ver, nosotros... Diga usted lo que diga, no nos hemos preocupado, no nos hemos preocupado, diga.
Molt bé,
la información la tienen que facilitar nos tiene que facilitar usted la información en tiempo y forma, como dice mi compañero Ramón Artigas, y ni en este caso no se ha entregado la información en tiempo y forma. Y por eso este grupo municipal, si ustedes no retiran el punto del orden del día, pues votaremos en contra, porque es que no tenemos más remedio. Gracias.
También hubiese votado en contra. Sí, señor Mercè.
Bé, ja aquí s'ha parlat molt d'estar per cens i també doncs, que no hem obtingut la documentació, però bueno, jo només voldria dir una cosa, que és per què s'aplica l'IPC de Catalunya i no s'aplica l'IPC que realment es publica al BOE, no? Vull dir, que és d'agost a agost, no? S'ha fet aquest IPC, no? Pues demano que per què el de Catalunya i no el de la resta, no?
Senyor interventor, vol contestar? L'hem aplicat tota la vida, el de l'IPC de Catalunya. La pregunta em sorprèn perquè sempre m'he aplicat, sempre hem aplicat. Des de... Bueno, senyor interventor, jo ja... Hi ha coses que no cal que contesti jo, perquè si no...
A veure, s'ha utilitzat l'IPC català com es ve utilitzant de forma uniforme al llarg del temps, almenys fins que jo tinc memòria. De totes maneres, enlloc diu que s'hagi de fer un o altre. És cert que hi ha un criteri d'oportunitat per utilitzar un altre, però sembla raonable que si és aquí on es presten els serveis, es tingui en compte la inflació d'aquí i no la d'un altre lloc que no té una incidència directa aquí. Aquest és el criteri que venim, sí. La raó per la que s'utilitza, insisteixo, al llarg del temps, aquest criteri.
Sí, d'acord, gràcies, senyor interventor. Ara, senyor...
Sí, senyor interventor, sí. El que passa és que aquest 2,1 s'aplica en molts pospuestos, I, cuidado, diguem que es diu l'IPC català per dir-ho, però no perquè realment...
Home, aquí... per dir-ho no, perquè ho diu en un lloc.
No, ho diu, però bueno, és igual. Escolta, l'any passat li vau fotre una altra història i fa 2 anys també, vull dir, i clar, vull dir, arriba un moment de que els IPCs pujaran el que pujaran. Estem aprovant les ordenances del 2011, i les ordenances del 2011, igual que a la que vam pujar al 4% fa 2 anys, al final va ser menys d'un 1%. Vull dir, el criteri aquest, crec que tenim que reduir tant les despeses com també aplicar amb els nostres administrats pues, el més restrictiu que sigui. Perquè, escolta, si al final per què no es congelen totes? I estem aquí, i arriba un moment que les coses són com són. La gent no va bollant, les empreses van malament. I no faré aquí demagogia ni molt menys, però escolta, arriba un moment que només hi ha una alegria aquí de gastar, tirar endavant i vinga, foli, I arriba un moment que les coses es tenen que fer com es tenen que fer, perquè vull dir, hi ha que apretar-se una mica el cinturó, ja que a l'administrat s'apreta el cinturó, a l'Ajuntament també no tenim que fer-ho, i aquest Ajuntament veig que no hi ha, vamos, voluntat d'estirar-se, d'apretar-se una mica el cinturó, d'estrenyes una mica el cinturó.
Em sembla que això és, bueno, és fer demagogia, però bueno, és igual, eh? És fer demagogia. Primer, i és que li contesto perquè crec que per aclarir, l'IPC català és un índex, a més, oficial, oficial, eh? No ens l'inventem nosaltres. Què pot fer un govern? Pot no posar-lo, ampliar-lo, o fins i tot si vol pujar a l'IBI al 100% el pot pujar, eh? Sí, el pla... No, i tant, sí, sí. Sí, senyor Mercè, no pateixo perquè a més està aprovat per nosaltres en el pla de sanejament. No patiu, que no pateixi ningú, que està, ja està previst, eh? Però, perquè és clar, i s'haurà de pujar perquè toca. Però el que sí que és cert és que el 2 s'ha fet, és que em dona la sensació, jo no recordo cap any, de veritat, eh? Que no s'hagi posat l'IPC català en el moment que tocava, i és que el raonament és tan clar. Si la inflació, com ha dit molt bé l'interventor, si la inflació a Catalunya no és la mateixa que Extremadura, no posarem els preus d'Extremadura. És que, a veure, no augmentarem, perquè llavors ja comencem a fer un dèficit claríssimament. I l'altra cosa, vostè veurà com en el pressupost, i així espero, veurà com hem contingut la despesa. Ho veurà en el resultat. Eh? Perquè així es pot dir ara, vostès no, però el que s'ha de veure les coses a la vida són els números. Els números són els que realment donen si les coses van cap a bé o van malament. I jo espero i desitjo que així serà, que veurà que s'ha controlat la despesa de l'Ajuntament. Digui, senyor. Clar, 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 clar. Correcte. No pugen, eh? No, ho tinc que dir a la càmera, que no puja, perquè vostè ho ha deixat anar, no, és veritat. No és veritat, senyor interventor, pujaran o no? Digui-ho, és clar, és que diu vostè coses que les diu...
La llei d'acompanyament
està com a sortir. En el projecte de llei de pressupostos està congelat.
Està congelat, no?
Està congelat a la llei de pressupostos de l'Estat. Torno a repetir, està congelat a la llei de pressupostos de l'Estat. No pugen. Això està escrit. Les paraules es poden dir, però això està escrit, senyor Mercè. En altres moments, altres èpoques sí que ha pujat, eh? Sí, sí, això. Però aquest any, precisament, no. Senyora Parés.
Bé, jo sento que tinc la sensació que aquest ple vaig particularment una mica en fals, perquè em falta realment tota la documentació. Tot i que el senyor Romagosa diu que sí, jo, per exemple, l'informe d'intervenció no l'he rebut. En canvi, el grup de Convergència i Unió sí. Llavors, és que, clar, tinc la sensació d'una indefensió total. Confesso que, no sé, gairebé m'atreviria a dir que és com un ple que s'haurà de repetir la setmana que ve. Perquè ens falta absolutament molta informació. De tota manera, i ara li vull preguntar a la regidora, jo sí que he llegit les ordenances que ens van arribar de la informativa. I llavors... El que pregunto jo és com és que jo sí, el senyor Bosch no, és que no ho acabo d'entendre, no sé què ha passat. I de veritat és molt greu, jo ho trobo molt greu, molt greu.
Igual que ha passat, però...
Perquè clar, aquí fem un discurs, però uns companys... Sí. És que, clar...
Però clar, jo no es preocupi que jo averiguaré el que ha passat, perquè també vull veure la realitat del que diu la gent, eh?
Perquè... Jo confesso que les ordenances això, no les vaig llegir.
Per això, perquè com que moltes vegades es diuen coses...
No, home, les van enviar per correu.
No es preocupi que el senyor secretari, el senyor Tronetó, em faran un informe de saber el que ha passat per saber la realitat.
Clar, és que...
Ja està. Ara digui, senyora...
Bé, llavors, jo li torno a contestar al senyor Carretero a la informativa. Jo la rebo per correu electrònic i n'hi havia 3 o 4 d'econòmica i en el tercer potser hi havia les ordenances. No hi havia l'informe d'intervenció, que una mica també és el que t'orienta i que t'ajuda a entendre, perquè clar, les 160 pàgines de les ordenances, doncs bé, el diumenge a la nit és un... Bé, llavors jo també volia suggerir que la taxa de la sala del Mercat Vell es traiés perquè fa mal d'ulls.
Mana? No, que com a tassa... Perdó.
como tasa general tiene el estudio Vidal, el Mercat Bell tiene algunas, es verdad, se puede quitar estos párrafos, ¿no? Pero comprende varias utilizaciones de espacio.
Molt bé. Després, amb el tema de les bonificacions, clar, diu, se suposa que es faran, però hi ha unes que sí que consten i en canvi unes que no hi són. Per exemple, en tot el que són serveis de l'escola Bressol, del centre de dia, no hi ha cap mena de bonificació. Si més no, fer constar que s'aplicaran els criteris de les bonificacions de les ordenances anteriors. Bueno, però és que no hi ha res.
Es mantenen totes?
Hi ha unes que, no, n'hi ha unes que sí. Amb urbanisme es bonificarà les persones que tinguin, que facin tal. I en canvi, en tota l'àrea social, que és la que, recordeu que l'any passat Esquerra va demanar i que es van a, doncs han desaparegut. Llavors, si més no que consti, no, es mantindran els criteris pujant la part proporcional del que pugui costar.
Totalment d'acord, i és així.
Perquè si, per exemple, la llar d'infants s'ha pujat, o no, no s'ha pujat, en absolut. Per tant, la bonificació serà proporcional. Però jo m'agradaria que constés perquè aquestes ordenances han de servir pel 2011, fins al desembre del 2011. Després, en aquest cas, també el que demanaria és que es revisessin els criteris de les escoles obertes i dels casals d'estiu. Perquè, clar, les ordenances són del 2011. Llavors, el casal d'estiu surt el 2010. I clar, no he sentit. És a dir, casals d'estiu per l'any 2010, ordenances. Per tant, s'hauria de canviar, perquè són per l'any que ve, no per aquest any. I això lligaria amb les escoles obertes. És important, penso que és una aposta municipal molt important que ens ve de la Generalitat, però que, com que també posa 2010, clar, no coincideix, perquè a més aquest any el curs escolar va començar el dia 7. Per tant, aquí hi ha un error d'ordenança, perquè hi ha uns diners que o bé hi ha un error, tant de bo, sigui d'informació, o que s'ha cobrat malament amb les persones. Perquè els nens i les nenes van començar tots, primària, secundària, el 7. I aquí posa escoles obertes tants dies, del 31 d'agost al 10 de setembre. Clar, si es va cobrar el 10, el dia 7 els nanos ja estaven a l'aula, que el dia 10 era un divendres. Per tant, jo demanaria que revisés
però
aquesta
ordenança.
Són ordenances
per l'any que ve, no? Perquè no han cobrat res. Amb aquestes ordenances no han cobrat res.
No, no, home, però si s'ha tret de les ordenances de l'any passat, s'ha de revisar. Jo demano que revisi, perquè hi ha un error, i aquí posa ordenances a escoles obertes 2010, i posa del 3 d'agost al 10 de setembre, i enguany van començar el 7, però l'any que ve no sabem quan començarà.
És cert que n'ha de posar 2010, ha de posar 2011, si són ordenances, són pel preu del 2011, això sí que és cert. Posa 2010 aquí, està equivocat, aquí això està equivocat.
Però jo tant de bo, jo el que la reflexió
la data,
és...
Mirar les dates que no siguin siguin les correctes.
I aleshores no es pot posar dates del 2011, perquè no sabem encara quan començarem el curs acadèmic al setembre del 2011. O sigui, aquest any posa el 10 de setembre. L'any que ve, el 10 de setembre, és dissabte. Per tant, no, segur que no començarem el 10 de setembre. I enguany vam començar el 7, entenent que els criteris es mantindran, començaran el 7-8. Per tant, aquí hi ha un error, però el problema pot ser que s'hagi cobrat o que es cobri malament la taxa als pares.
Un moment, que el regidor d'Educació vol dir aclarir alguna cosa.
A veure, només per aclarir una cosa, el calendari del curs vinent està ja aprovat.
No.
Sí, la mateixa ordre de la conselleria que va aprovar que el d'aquest any va aprovar el de l'any que ve. Ara, és cert que hi ha una errada amb aquestes dates perquè no es corresponen a les que seran l'any 2011. Però la conselleria va aprovar alhora els calendaris de dos cursos, el 2010-11 i el 2011-12. O sigui, que hi ha una data concreta. És coneguda, I publicada i oficial.
Sí, però no és el 10, perquè el 10 és un dissabte.
Bueno, va, amb això estem d'acord. Però és que vostè ha dit que no es coneixia la data. Dic, sí, la data ja és coneguda i és oficial.
El que farem és revisar-ho, com diu la senyora Pérez.
Mireu, perquè hi ha aquest error. Bé, per tant, demanaria aquestes... I després, una altra reflexió sobre una altra de les ordenances, que seria la d'ocupació de taules, cadires, tendals... Jo també penso que en aquests moments proliferen les torretes, els parterres, i jo penso que també formen part d'aquest tipus de terrasses. Aleshores, jo el que demanaria és que també es fes una reflexió, i si hi han de ser-hi, que es posi en jardineria o en guarniments de jardineria i que es tinguin en compte, perquè al cap i la fi ocupen més espai del que després tindran l'ocupació de les taules i cadires. Perquè, clar, si passem pel carrer tenim la cadira, després la torreta la plantifiquen al bell mig. Per tant, s'hauria de tenir en compte, si es vol treure rendiment, incloure motius decoratius de jardineria. I l'última qüestió, i aquí també m'agradaria, és una pregunta perquè no ho acabo d'entendre. L'ordenança que té relació amb les plaques dels guals, això de les claus postes, i no sé què vol dir postes, posa claus postes, tancament cas corbà i claus convencionals. No sé què vol dir postes, per tant, m'agradaria que m'expliquéssiu què vol dir.
És una clau especial de les pilones grosses. És una clau que es deu dir així perquè ja l'he
vist. Sí, és una clau hexagonal.
Sí, hexagonal.
Val. Aleshores, qui són els que s'han d'agenciar d'aquesta clau? I aquí vindria el motiu d'aquesta ordenança, que és nova. Jo no l'havia vista mai, els anys anteriors, això de claus postes. No l'havia... No, potser m'ha passat,
hi havia un altre tipus de claus, no sé com es deien. Però,
però qui és el que ha de pagar aquesta ordenança?
Les persones que estiguin autoritzades per entrar en un lloc, en un carrer, en un espai, i tinguin que utilitzar la pilona, lògicament hauran de comprar la clau i pagar-la. La clau. Però això s'ha fet... Bueno, hi ha les claus dels candaus, quan hi havia cadenes eren la clau del candau.
Sí, però llavors la donaven.
Hi ha vegades que es donen, hi ha vegades que es paguen. Però lògicament...
Doncs, clar, no, jo ja m'ho imaginava, però llavors la reflexió és que ho trobo una mica fort. Que clar, que a sobre que et tanquen al carrer, a sobre que t'hagis de pagar una clau.
Moltes vegades no el tanquem, sinó que ens demanen tancar-lo. Més vegades de que nosaltres el volem tancar. És la gent que ens vol que tanquem el carrer.
Doncs mireu, precisament, i això lligaria amb la Comissió de Mobilitat de Vianants, el que demanaria és que aquesta ordenança s'ajornés, es debatés a la comissió i es plantegés el què, perquè clar, diu molta gent ho demana. Sí, el que es demana és que hi hagi una regulació del tràfic, però no precisament que hàgim de pagar després els veïns.
Però, a veure...
L'accés, home...
Sí, però el mal...
Allò, literalment, amb tota l'expressió, cornut i paga el beure, vaja. Home, cornut i paga el beure, en aquest cas. M'ho temia que era això, ho he volgut preguntar. Estic completament en desacord i penso que la comissió és qui ha de... Si no, evidentment coincidirà amb allò que es deia. Comencem sempre la casa pel teulat.
Bé, quan vam tancar fa temps amb vostè el govern també, els mandos doncs, també es cobraven. Els mandos d'aquí baix, que van... Doncs, també. Clar, lògicament, és un cost... Si vostè recorda que hi havia un semàfor aquí baix amb una pilona, això que era un mando negre, vale? Doncs això es pagava, perquè és un costum normal, que bueno, vostè... Sí. Se'n donava, i normalment es feia això, que és regalar-ne un, entre cometes, o deixar-li, i si el perdia el pagava, clar, és que si no... Que...
Ah, bueno, clar. Això encara... És una... I llavors fas responsable, però el que no entenc és que s'estableixin uns criteris i que a sobre, que es beneficia tot el poble, ha d'imputar-se concretament amb els veïns que viuen en aquell carrer.
Qui es beneficia normalment del tancament del carrer, si el demanen, són els veïns que el demanen.
Sí,
normalment, Perquè per això ho demanen, Sí, a mi quantes vegades m'ha demanat tancar un carrer,
Jo penso que és un tema que s'hauria de debatre a la comissió, insisteixo.
Senyor... Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El meu grup es posicionarà en contra d'aquestes ordenances i volem fer, podríem dir, el primer de tot que volem posar sobre la taula és el tema de la documentació. La documentació ens ha arribat molt malament. Hi ha altres grups ho han denunciat. Jo he hagut de fer recorta i pega, per dir-ho d'alguna manera, de la documentació de les comissions informatives per poder tenir no tota la documentació, la que he pogut tenir, perquè, per exemple, estàvem parlant ara de la moció d'Esquerra Republicana. Jo sé de què va, perquè es va parlar en la comissió informativa, però el text exacte jo no el tinc. Amb aquest tema, amb el tema de les ordenances, també el mateix. És a dir, jo sí vaig rebre una documentació que se'm va fer arribar, però en aquesta documentació només hi havia el llistat de l'ordre del dia i l'acte del ple, res més. Aleshores, doncs, esclar, això ocasiona molts problemes a la nostra feina, que a més ve afegida a la nostra feina normal, a laboral, no? Per tant, jo el que demanaria primer de tot és que mentre no entrem en l'era digital i fins i tot quan hi entrem, seguim amb el sistema antic. Com a màxim el que vam quedar a la comissió informativa, que és la documentació completa del ple, almenys una per grup, que és el que vam quedar en la informativa. I si es vol estalviar d'aquesta manera una mica de paper, de tota manera és la xocolata del lloro i a més de vegades la pèrdua que hi ha d'informació per enmig, doncs potser també cal valorar-la, no?
Dir-li tota la documentació del ple, amb tots els respectes, tota la documentació del ple en paper, sincerament, no sap el volum... No faci això vostè, esperi un moment, home, es posi així. No veu el volum que significa, i ara s'hi portarem un dia tota, el paper. Actualment l'acte mateixa era així, Si no dic, per això, tranquil, senyor Carretero, em posi nerviós. Dic que, com vostè diu, intentarem fer aquesta transició el millor possible. Intentem tots utilitzar els sistemes digitals cada vegada més, en aquest cas, per ajudar precisament a gastar menys despesa. Digui. Està previst. No ha d'imprimir. A veure si entén, no ha d'imprimir. El que ha de fer és llegir de l'ordinador. Hem de tots, jo també em costa, no, ja l'he dit, però ho hem de fer. Per educació. Ara té la paraula, perdó, el senyor Andreu Bosch, jo feia un aclariment, senyor Andreu Bosch.
Jo crec...
Ja he dit, intentem tots, farem el possible perquè això funcioni. Senyor Andreu Bosch, vinga. Parli de les ordenances.
Només per acabar el tema aquest, doncs, evidentment, també apostem per la digitalització de la informació, però en aquest moment no tenim ordinadors, per tant encara hem de funcionar amb el sistema antic i sense tenir la documentació en paper, doncs un no es pot aprendre a memòria la documentació que està en l'ordinador. Per tant, doncs, crec que de moment és imprescindible almenys una documentació completa per grup. I ara anem al tema de les ordenances, que és el tema de fons, no? El primer que he de dir és una esmena a la totalitat, i és que a mi em sembla que aquestes ordenances que es porten avui a aprovació són unes ordenances electoralistes, ja pensades en que en el 2011 hi ha noves eleccions municipals. Per què dic això? Home, perquè aquí el que tocava era el discurs de la senyora Prat, que l'ha fet molt bé, és a dir, recalcant el que es congelava i oblidant el que s'apujava, i sobretot oblidant el que s'apuja per sobre de l'IPC. És clar, és normal. Han de quedar molt bé ara aquest any, aquest últim any de la legislatura. I hem de fer oblidar als ciutadans que durant 4 anys han apujat molts impostos i moltes taxes molt per sobre de l'IPC. Per tant, sí. Ja hem tingut els debats. Miri, per exemple, el tema de l'aigua, jo recordo una discussió important aquí. Quin any?
Quan?
En aquest any, ja ho ha dit el senyor Mas, que vol que ho repeteixi. Doncs un 10%. A veure, estem en un examen o què? Un 10% a aforaments i entre un 8 i un 9% a comptadors. Això és el que hi ha. Bueno, escolti'm, no, clar, jo ja entenc el que volen vostès, el que volen és, no sé, intentar desestabilitzar el meu discurs, o... però tranquils, vull dir, jo diré el que he de dir, diguin el que diguin vostès i encara que interrompin vostès, és igual. Jo crec que l'educació és una cosa que no s'ha de perdre, ni en el govern ni en l'oposició. Aleshores, doncs, bé, doncs, esclar, dèiem que és electoralista i que esclar, al final, doncs, els ciutadans no se'ls pot enredar, no se'ls pot enredar. I per això, doncs, s'ha de dir les coses pel seu nom. Vostès estan contra les cordes, tenen un problema econòmic greu, i evidentment doncs, han de treure diners d'on sigui, amb aquests increments que vostès han establert en determinats equipaments municipals, com el 25% en l'espai d'escalada, o per exemple en les pistes de les botigues de Sitges, o en el camp d'Aigua Dols, etcètera, etcètera. No? O sigui, increments molt per sobre de l'IPC. No? Per tant, doncs, no ens enredin, no ens enredin. La realitat és que durant la legislatura han pujat força els impostos, que ara toca dir congelació, però en realitat a sota hi ha alguns impostos que encara registren uns increments massa elevats, i per tant, doncs, el que nosaltres demanem conseqüentment en tot això és que retirin aquesta proposta d'ordenances per aquest problema en la forma de subministrament de la documentació, però també perquè s'ho repensin, ho rumin i ho facin millor. No? Gràcies.
Moltes gràcies. Vostè confon impostos i taxes. A vegades diu impostos quan són les taxes els que realment pugen, si és que puja alguna, Val? I els impostos no, perquè l'IBI no puja. Perquè clar, diu impostos i la gent es pensarà que pugen els impostos, no pugen les taxes i els preus públics d'algunes coses, per aclarir-li el seu llenguatge. Senyor Mampaco.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, la meva intervenció només serà per contestar i donar, lògicament, no l'opinió, sinó el que nosaltres hem fet a l'hora de reflexar els impostos o les taxes de les quals un servidor té competències o té obligació que fa referència a temes d'urbanisme i temes esportius. La primera cosa que hem de dir és que, evidentment, nosaltres hem intentat ajustar-nos al criteri que ens ha marcat els serveis econòmics, que és congelació en tema d'impostos i increment d'IPC català a la resta, deixant de banda els temes socials, els temes educatius, el tema d'atenció a la gent gran, etcètera, etcètera. I s'ha de dir amb tota rotunditat, i ja no ho dic com a regidor d'Esports d'Urbanisme, que així s'ha fet. La segona qüestió, crec que en aquest mandat i en l'anterior encara alguns no acaben d'entendre quin concepte estem recollint amb la paraula impostos i quin concepte estem recollint amb la paraula taxes o preus públics i la seva finalitat. I sobretot això se'n fa més difícil de comprendre amb persones que porten ja un cert temps, quan en definitiva ho estem fent perquè tenim una obligació de fer-ho i perquè estem prestant un servei, en el cas de les taxes i els preus públics, que tenim obligació de cobrar al ciutadà. Clar, a nivell d'esports, quan tenim en una instal·lació esportiva com la Blanca Subur unes 500 persones utilitzant llum, aigua, monitors, transport i manteniment, vostès entendran que quan algú vulgui utilitzar aquesta instal·lació o al camp de futbol d'Aigua Dols, en el qual no és que tinguem 500, em penso que en tenim més, i utilitzen vestidors, neteja, aigua, llum, etc. i manteniment, entendran vostès que algú que no estigui federat, que formi part del Consell Esportiu del Garraf, que no estigui donat d'alta amb una entitat esportiva davant de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat, li podem cobrar com a mínim el que costa l'aigua, el que costa el vigilant, el que costa la neteja i el que costa l'aigua? És que no fer-ho així és fer un flac favor a l'hisenda municipal, a l'hisenda pública i al càrrec que tots plegats estem representant aquí. Perquè no em crec que cap de vostès amb responsabilitat de govern això no ho fes. Cap de vostès m'ho crec. Perquè és que tenim obligació. I el problema que està intentant tirar endavant l'Ajuntament és com a conseqüència de l'aplicació del pla de sanejament és començar a reequilibrar
un desajust que està en aquests moments del 85-15. És a dir, el 15% el posa el ciutadà o l'usuari, el 85% el posa l'administració. I encantats de que ho posi l'administració, però vostès entendran que quan tenim a Sitges més de 30 entitats esportives, quan estem subvencionant a totes i cadascuna de les entitats esportives, quan estem subvencionant a totes i cadascuna de les entitats esportives federades en relació a les instal·lacions, i a més les ampliem, entendran vostès que per aquells usuaris que no estan federats i que fan esport de manera esporàdica i que volen utilitzar les instal·lacions municipals, nosaltres incrementem, i aquesta és l'opinió del regidor d'esports, per exemple, alguns dels preus públics o de les taxes d'esports. A partir d'aquí, jo lògicament no es pot fer d'una altra manera si volem començar a redreçar aquesta situació, perquè la pregunta és quan ens ha pujat la llum, o el consum de llum, o el preu de la llum. Quan ens ha pujat, des de fa un any, any i mig o fa dos anys? La meva pregunta, hem de repercutir el preu de la llum en un usuari del camp de futbol que no estigui federat, que no formi part d'una entitat esportiva, que sigui de fora de Sitges, sí o no? Diguin vostès a l'opinió pública, al poble de Sitges, si això ho hem de cobrar o no, perquè tot això s'està cobrant fora d'aquí, a tots els pobles i municipis de la comarca i de fora de la comarca. I els reitero que vagin a buscar preus del que costa l'utilització d'instal·lacions esportives fora del municipi de Sitges i veuran les diferències que encara patim. És a dir, en benefici de l'usuari de la instal·lació, que moltes vegades no arribem a distingir si és de Sitges o és de fora. I per tant, havíem de posar un determinat criteri, i aquest regidor és ferm convençut de que no serveix el cafè per a tots. No pot ser que una persona amb recursos econòmics estigui pagant el mateix que una persona que no els tingui. No pot ser. I per tant, dintre de la nostra política, el que intentem és redreçar aquesta situació. Vostès saben perfectament que tots els usuaris de les instal·lacions esportives estan sent atesos de la millor manera que pot aquesta administració, i que a més de no tenir despeses de consums, de no tenir despeses de vigilància, de no tenir despeses de neteja, de no tenir despeses de reposició d'instal·lacions, a sobre estan sent subvencionats. Per tant, em sembla del tot demagògic que vostès s'enqueixin perquè pugem 3 euros, 4 euros o 5 euros precisament la utilització d'instal·lacions esportives a aquells que no són practicants de forma habitual o no formen part d'aquests tipus de col·lectius. Però és que els hi dic més. El tema d'ordenances i taxes i tarifes ha sigut objecte d'una reordenació perquè tenien multitud d'elles. Multitud d'elles. I el regidor, permeti'm l'expressió, estava ja cansat de tenir que filar tan prim si vostè és de fora, si viu a Sitges, si fa molt que està empadronat, si pertany a una entitat, si pertany... No. Hem fet, diguem-ne, una reconducció cap a una normativa, jo crec, que més senzilla, més entenedora. Però finalment no només hem fet això. Finalment, dintre dels criteris, en aquest cas de la regidoria d'esports, no es preocupi vostè que cap ciutadà de Sitges que vulgui utilitzar les instal·lacions esportives i tingui dificultats econòmiques per poder fer front o abonar una despesa que se li demani com a conseqüència de la instal·lació, no ho pugui fer. Per què? Perquè entre els criteris d'aquestes taxes hi ha un molt clar, el número 7, que diu que es podran otorgar bonificacions de fins a la totalitat de l'import per a l'utilització en finalitat no lucrativa. Per tant, està molt bé, no pugem res, baixem-ho tot. I com mantenim les instal·lacions quan vostès ens exigeixen a més que reduïm despeses de l'Ajuntament? Com ho fem? Doncs l'única manera de fer-ho és, certament, millorar els consums, és a dir, baixant els magnetotèrmics, intentant baixar la potència contractada de les instal·lacions, intentar que el consum de l'aigua sigui menor, intentar que les instal·lacions, la llum s'apagui quan s'acaba l'entrenament i no estiguin sense mitja hora més, etc. Però ja els hi dic, una altra manera és intentar començar a compensar els costos que per nosaltres tenen els serveis públics que estem prestant i que moltes vegades depenent d'un altre, depenent de l'aigua o depenent de la llum o depenent del gas o depenent d'un servei de neteja o un servei de vigilància. I finalment, ja li vaig dir, senyor Mas, que no jugués amb aquestes qüestions en l'últim ple en relació al tema de l'aigua, perquè vam tractar d'un conveni, d'una modificació de conveni en relació a uns increments que ja s'havien produït fa 3 anys. Per tant, el preu de l'aigua puja en relació a la petició que ha fet l'empresa i haurà d'anar a junta de preus, com sempre, i vostè ja ho sap, i finalment el preu del clavegram no es toca, queda congelat, no es puja. I vostè sap perfectament, i saben tots vostès, que hi ha una refosa entre el rebut de l'aigua i el rebut de clavegram, i per tant els increments s'han d'entendre, cadascú les hem a mesura, en funció de si l'apliquem al rebut de l'aigua o l'apliquem al rebut del clavegram. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula? Carmen Prat y después el señor Mas.
Sí, gracias. No, complementaré un poco lo que ha dicho mi compañero. Repetir, sobre todo por la tranquilidad del ciudadano, que las bonificaciones, que toda la política de bonificaciones de las tasas se llevó a cabo en el 2008 y el 2009, toda se reproduce en las ordenanzas del 2011, todas. que van del 50 al 95% en muchos casos. Hay regidurías que han ido especificando bonificación a bonificación y, como en el área social, que me lo ha recordado la regidora, pone que se mantienen todas las bonificaciones que estaban aprobadas en las ordenanzas anteriores. Luego, las bonificaciones están y se recogen, existen. Tranquilizar a los miembros de la oposición de que el presupuesto se adaptará al coste de las tasas. Yo he repetido que sigue los criterios del Pla de Sanellamén, el presupuesto también los seguirá. Ya está, las líneas, las directrices que marca el Pla de Sanellamén para el 2011 ya están, se aprobaron en el ejercicio anterior. Allí ya se recogía la política de fiscalidad también, se verá reflejado en el presupuesto. Exactamente, para aclararle al señor Mas, exactamente el servicio del suministramiento de agua es el 2,7, el incremento que ha pedido la empresa concesionaria. Si se hace la media con la congelación del servicio de Clavagueram, no llega al 2% la media. Yo, ha habido impuestos o tasas que he dicho 2,1 y ha habido servicios que he dicho que tenían de media el IPC. En ningún momento he faltado a la verdad. Y luego, ofrecerme que para todos aquellos que no tienen la documentación, lo siento mucho, se les hará llegar. Quiero recalcar, y me gustaría que el secretario lo dijera, que en la informativa nadie dijo que no tenía la documentación, se pidieron estudios económicos, o así lo entendimos, ¿de acuerdo? Si no, se hubiera corregido. De todas formas, al margen de toda la documentación, el mismo resumen que yo tengo, que en tres hojas está impuesto, tasa o precio público especificado, se lo haré llegar a todos. Gracias.
Señor Mas.
Gracias, señor alcalde. Només recordar-li al senyor Paco que no per més cridar té més raó. Sap com es fa, senyor Paco? Sap com... Vostè, òbviament, diu coses que no hem dit. Òbviament cal cobrar a la gent el que gasta pel servei que fa, òbviament, només faltaria. El que passa que cal explicar-ho al ciutadà. Al ciutadà cal explicar-li que el servei que està utilitzant té aquest cost i que, per tant, ha de contribuir. El que no pot ser és el que vostès fan, dir, no, només pugem a l'IPC generant una cortina de fum com si no passés res, quan en veritat el cost de la utilització de la pista sencera de les botigues per entitats esportives sense ànim de lucre, no estem parlant d'empreses, de no federats, no sé què, era l'any passat 18 euros, i ara vostè l'ha pujat a 34 euros. Si això és a l'IPC, que vingui Déu i el vegui. El problema és que no ho explica. El problema és que ens vol fer creure que puja l'IPC quan està pujant un 88%. Aquest és el problema. Expliqui la veritat. Digui, escolti, el cost d'utilitzar aquesta pista és molt car, per tal, i per tant hem de pujar molt. Digui la veritat, si no passa res, però amb total transparència, no sé per quines ganes d'amagar les coses. Si vostè puja al 88%, doncs digui-ho, senyors, costa tant. A la mateixa reflexió que ha fet aquí, la podria fer amb un altre to als ciutadans i probablement la majoria l'entendrien. Però com que no sé per quina raó volen amagar d'aquesta manera les coses, no té més sentit. El que deia de l'aigua, és que l'aigua és tan palpable que és que fa una mica de risa. Això ho diu l'informe que vostès donen. Realment, l'any 2010, el cost de l'aigua era de, com diu aquí, avaluació de la tarifa mitjana de subministrament d'aigua a Sitges. L'any 2010 el cost era de 0,7797 euros per metre cúbic. L'any 2011 és de 0,7969 euros metro cúbic. Si això és un 2%, també que vingui Déu i ens ho faci veure. Continuen amb la mania de que si fan fum, diuen les coses, surten titulars dient que pugen l'IPC, es pensen que la gent s'ho acabaran creient, i la gent en el fons no és tonta. La gent el que passa és que necessita saber la veritat. I si realment hi ha costos que es paguen per sota del que s'hauria de fer, doncs que es diguin i la gent que ho entendrà, doncs ho utilitzarà. I qui no vulgui utilitzar el servei, doncs no l'utilitzarà. Però no cal fer aquest teatre per fer entendre que no es pugen els impostos. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè.
Bueno, una mica amb la línia que m'ha trepitjat una mica. Però vamos, afegiré un tema més. Vostès han tingut 7 anys per anar regulant perquè les taxes són a contraprestació de servei. I llavors, sí. si ara hi ha un augment d'aquest 30%, vol dir que abans estaven mal aplicades. I llavors els informes que portaven els tècnics que tenen que avalar aquestes taxes no es feien bé o no es feien. És així o no és així? Perquè totes aquestes taxes tenen que anar avalades pels tècnics. ¿Vale? I llavors, si no s'ha fet, és perquè no es portava. Llavors anaven vostès tirant de la rifeta i ara han dit, hòstia, això ens ha quedat aquí desfassat. Doncs anem a fotre-li el que realment és el cos, que ho entenem perfectament, jo ho entenc perfectament. No, jo ho entenc perfectament, però vostès han tingut 7 anys per donar-se compte, que les tenien mal aplicades.
No sé, per contestar, perquè jo, el senyor interventor, suposo que, clar, aclaria alguna cosa. El senyor Lluís Mercè diu algunes coses que... Déu-n'hi-do, senyor interventor.
O el 10%, o el que cregui convenient. El que no pot fer és superar el 100%.
Moltes gràcies. L'aclariment. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, està clar que el que els dic no els agrada gens i aleshores, és clar, m'han de donar lliçons, no? Però perquè vegin clar, si jo tinc clar el que són impostos, el que són taxes, el que són preus públics, ho tinc clar, i em sembla que aquí estem parlant també de l'IBI, que és impost de béns urbans, o immobles, és això. És un impost. Per tant, doncs, esclar, el senyor alcalde em crida l'atenció dient estem parlant d'una altra cosa, no estem parlant d'aquestes tres coses. I el senyor Armand Paco també ha tornat a parlar de la paraula impost, o sigui, jo he utilitzat la paraula impost adequadament, estem parlant d'impostos també. Val? Això primer. I la segona qüestió és que es veu clarament que allò que deien vostès de diàleg, consens, en un moment difícil per Sitges, i aleshores anirem a fer el Pla Marc 2015, doncs està clar que era fum, fum i fum. I no era el 25 de desembre. O sigui, que per què dic això? Home, el mateix senyor Jordi Mas, que va signar el pacte, suposo que amb l'esperit ja ha de redreçar el vaixell econòmic d'aquest ajuntament immediatament, doncs ja s'ha queixat de la manca de diàleg. Els ha dit, preguntin, demanin, i aleshores parlem-ne, consensuem, aquesta vegada ni tan sols informació n'hem tingut, o no l'hem tingut completa. Per tant, evidentment, el Pla Marc 2015 era Pla Eleccions 2011, no? I avui s'ha plasmat i s'ha vist clarament. Gràcies.
Sí, si em permet, senyor alcalde, més que res, perquè com que m'afecta a mi directament també pel tema de les botigues i si he volgut donar una certa rellevància, la veritat és que el que m'agradaria dir és que la persona que diu que es digui tota la veritat doncs s'ho apliqui i exactament digui tot el que diu l'ordenança. Evidentment ja ho ha adelantat el senyor Armand Paco en la seva intervenció, però deixin que els digui que en el cas de les pistes, des de que es van obrir té una taxa que es va posar al seu moment. A hores d'ara ni molt menys té l'increment del que ens parlava el portaveu de Convergència, ni molt menys, però en tot cas al senyor de Convergència li haig de dir que jo sàpiga, des de que tinc responsabilitats a les botigues, mai s'ha aplicat aquesta taxa, primer perquè els usuaris són els veïns de les botigues i quan hi ha hagut voluntat d'algun col·lectiu de les pròpies botigues, malgrat no estigués organitzat en club, se'ls hi ha cedit gratuïtament. I per què ho dic, això? Doncs perquè la pròpia ordenança, que és el que vostè ha obviat i que has pogut dir, diu, com deia el meu company, en el punt número 7, es podran otorgar bonificacions fins a la totalitat de l'import per les utilitzacions amb finalitat no lucrativa que tinguin interès social. No obstant això, hauran d'abonar les despeses addicionals que puguin generar. Per tant, ni a les despeses aquestes generals, amb algunes vegades que col·lectius de veïns han volgut utilitzar la pista, se'ls ha cobrat. Però, a més, continua l'ordenança dient convenis, es podran establir convenis amb escoles, entitats sense ànim de lucre d'aquesta vila per l'utilització de les instal·lacions esportives municipals sempre que l'ús sigui d'interès social i cost zero. Per tant, si ho diguem, diguem-ho tot, sisplau. Gràcies.
Moltes gràcies. Per acabar el debat i fer una mica d'ordre per una aprovació tan important com són unes ordenances, jo crec que, sí senyor, senyor Andreu Bosch, apliquis lo de l'electoralisme, apliquis-ho, perquè lògicament vostè ha dit les tres coses que ha dit el senyor Mas, no, res més, vol dir o una de dos, o reforçar el discurs o era allò que vostè ha agafat pel vol per dir les tres coses, perquè lògicament aquí tots estem per discutir, debatre les nostres propostes, però vostè tampoc és sant, Tampoc, vale? I tampoc hi ha els que estem aquí, diguem-ho clar, perquè cadascú, lògic, jo he estat a l'oposició també, s'agafa allà on pot defensar una posició que va més enllà de la proposta que vostès, com a proposta, aquí el que, bueno, i és legítim, no dic això, per això que a mi no em digui d'electoralista quan l'oposició treballa també igual amb les estratègies, només dir-li això. És per aclarir, perquè les coses han de ser clares, el públic, com ha dit molt bé el senyor Mas, s'ha d'explicar tot. En aquest cas, i també molt alarmant, que jo crec que és, si el coneixeu i el coneixeu, no és que cridi, sinó que és així, que em parla així, és cert que, bueno, sí que s'ha d'anar aplicant des de fa molts anys, perquè hi ha taxes i impostos des de quin any, senyor interventor, jo què sé. Llavors, lògicament, tot és cert que en aquest moment els criteris es canvien perquè les situacions canvien i perquè el món ha canviat. És que em sembla ja que ningú se'n recordi de les situacions dels fa 10 anys o de fa 15 o de fa 7 o de fa 8. Quan canvia la situació en el context en què es viu, les ordenances són vives i les ordenances es mouen molt, i vostè, senyor Mercè, també les han mogut, els Convergència, i es mouen molt. I cadascú posa els seus criteris, i un dels criteris que crec que jo crec que coincidim, coincidim, el que passa que llavors juguem tots la posició que tenim, és que els costos d'alguns serveis que utilitzen molt poca gent els està pagant tots Sitges en aquella poca gent, vale? I que s'incrementi una mica, que s'incrementi una mica per a l'usuari, que a més si ve de fora encara més, perquè té lògica, doncs és tan raonable, no és, i clar, si s'agafen només aquestes dates, clar, si del 0,77 es passa al 0,79, un 80%, clar, és que en percentatges és com buf, tothom diu, ostres, quin percentatge, però si al final a vegades estàs pujant 2 cèntims, però clar, en percentatge 20 cèntims, 30 cèntims són enormes, demagogia, val? Llavors, jo crec que l'important és, les ordenances són bàsiques, bàsiques per un ajuntament i per un poble, perquè el que fan és ordenar i a més aconseguir els ingressos necessaris per als costos que toquen i per finançar l'administració pública. L'altra qüestió és les diferències, propostes que pot haver-hi, jo no la pujo, la pujo, la baixo, com ha dit molt bé l'interventor, que és la voluntat política. Malgrat també hi ha uns aspectes legals que s'han de complir. I aquí la voluntat política ha estat, perquè ja estava en el pla de sanejament, i aquest alcalde i aquest govern no enganyarà ningú dient no, si vostès el que estan fent és ara enganyar perquè el 2012 ho pujaran, però si ho diu el pla de sanejament, més alt no puc dir, ho diu. Ho diu, el pla de sanejament diu que per equilibrar els nostres comptes és necessari una pujada d'impostos i és necessari també aplicar algun altre tipus de taxes o fins i tot incrementar una sèrie de preus públics. Lògicament, ara el que nosaltres estem fent, perquè creiem que la situació, a més ja ho vam planificar així, creiem que la situació encara no ha millorat en aquest país. Al contrari. Al contrari. Lògicament, com que no ha millorat, perquè així esperàvem que passés el 2011, i el 2011 no acabarem de millorar, lògicament nosaltres el que no podem pujar són l'IBI. No podem pujar-lo perquè creiem que la gent, que és un impost general, no li podem aplicar absolutament a tothom, que realment hi ha molta gent que ho està passant malament. Les taxes socials no les podem pujar, és lògic. Quan vagi millor,
l'economia del món, l'economia de les persones i l'economia de l'Ajuntament, segur que qui governi tindrà l'obligació de fer-ho, perquè no li torni a passar una situació de crisi que realment es desequilibri tant les comptes dels ajuntaments que tinguem greus problemes. Per això que jo crec que aquí deixem ara el tema més electoralista. Hi ha una proposta d'un equip de govern que creu que s'ajusta al seu criteri aprovat i que hi ha una oposició que lògicament determina que hi ha algunes qüestions que no les creuen adients o que no s'expliquen suficient. Però nosaltres creiem que en aquest moment a la ciutadania li estem explicant el que creiem que es toca per les ordenances. Si no hi ha cap paraula més, senyor Mercè, ja m'imaginava, m'ha mirat.
No, jo només sí. És per aclarir-li, senyor alcalde, sí. Aquí ja sento masses dies el tema del pla de sanejament, que si complim o no complim, però si vostès en les dues places de sanejament que han fet no han complert mai, com vol, ara jo em tinc que creure que vostès que compliran aquest. Home, no fotem, siguem una mica
greu,
serios,
eh? Em sap greu perquè el senyor interventor l'estic utilitzant molt, eh? Vale? Estic utilitzant molt. Però el primer el vam complir. És veritat o no, senyor interventor? És veritat. Llavors, això que deia vostè, això que deia vostè ja anava, a veure si ja, ja es coneixem. El primer es va complir, deixem-ho molt clar. I el segon s'ha modificat per fer el que estem fent ara. I a més els plans de sanejament, senyor Mercè, estan per complir després, durant el temps d'una legislatura o dos o el que sigui, són complicats moltes vegades de complir, també hem de dir la veritat, però estan per complir-los. Si el primer que fem nosaltres és fer un pla de sanejament i presentar unes ordenances, ja que el pla de sanejament pues no les complim, home, no tindria gaire coherència, i per això jo crec que estem sent coherents amb el nostre criteri com a un govern d'esquerres i estem sent coherents amb el criteri que portem 7 anys governant i amb el pla de sanejament que en aquest moment està sobre la taula.